Estàs escoltant Penedès Gamma Extra. Això és un cant. L'hedonisme. El primer ball post-Covid.
Avui arrenquem i, esclar, és dia d'estrenes i d'anar presentant continguts i veus que ens acompanyaran aquestes 8 setmanes d'estiu i ens fa molt i molt felices tornar a tenir nosaltres La Formatjada, una proposta que ens va acompanyar fa un parell d'estius de la mà de Xerigots i que ara torna reinventada perquè no hi podem fer més, ens encanta el formatge. Una formatjada que ens durà cada dilluns a les 10 i 5, 10 i 6, després del butlletí de notícies, la Gemma Urgell de Xerigots. Gemma, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I bon estiu. Formatge i estiu casen?
I tant que casen. El formatge casa en qualsevol moment de l'any i en qualsevol hora del dia. Sí, sí, de fet, us recomanem doncs, aquesta secció perquè no l'escoltin tot gaudint d'un formatge, ja sigui a l'hora de l'esmorzar o així mig matí, no?
De dos estius cap aquí, que vam estar compartint magazín, ha crescut una miqueta més aquesta passió formatgera?
Podríem dir que sí, que cada vegada doncs, hi ha com més coneixement sobre el món del formatge, hi ha més ganes de gaudir-la, de conèixer-la. De fet, el formatge està carregat d'històries molt curioses, hi ha una cultura també al seu darrere, i la gent que comença a endinsar-se en aquest món té ganes de saber-ne més i de tastar-ne més, i això és el que estem veient durant aquests anys o aquests darrers mesos a Xerigots, no? La gent té ganes de tastar formatge, de comprar-ne, de gaudir-ne, i ho veiem doncs, omplint els tastos que fem cada setmana, les activitats que fem, també les propostes gastronòmiques que fem a través d'internet i també doncs, amb els restaurants en els quals doncs, compten amb nosaltres per tenir aquest formatge a la seva carta.
Estreneu estiu amb una novetat sota el braç, la caixa pícnic. Explica'ns a què consisteix.
Sí, sí, hem començat aquest estiu amb aquesta proposta de formatge ja llest per gaudir. De fet, nosaltres a Xerigots sempre diem que servim el formatge al punt òptim de consum. Podríem dir doncs, que el consum ja punt òptim total és tenir-lo ja tallat i punt per la seva degustació, que és el que proporcionem amb aquesta caixa. És una caixa que ja ve un formatge tallat amb 5 formatges diferents, tots talladets, acompanyats amb fruits secs, també amb unes bossetes amb pa, amb bastonets, i és ideal per prendre a la platja o per prendre l'escapada de cap de setmana o per prendre de vacances, per gaudir en qualsevol moment del dia. Com hem dit abans, és bo doncs, per gaudir amb els formatges.
Explica'ns quina és la idea d'aquesta formatjada 2023. Què hi farem? Què hi trobarem?
Com que és l'estiu, hem volgut tenir com tres parts així com més curioses. Per una part, doncs, la part amb més contingut, que serà doncs, endinsar-nos amb la figura de l'afinador Bui, però també amb la figura del formatger, amb la figura dels diferents personatges o persones o oficis que hi ha al voltant del formatge. També doncs, a la cuina, al sommelier i de més. I una segona part, potser més estival i més festiva, que és doncs, proposaré un viatge formatger en diferents regions del món i a través del formatge farem turisme.
Quina bona manera de viatjar, no?
Sí, sí, perquè no viatgem a través de menoturisme, doncs també viatjarem amb formatge, formatgisme, no sé com seria la paraula.
L'haurem d'inventar.
Exacte.
M'encanta, i què més vols fer?
I acabarem doncs, amb una cita que he anat trobant de diferents personatges, que clar, sí, que també hi ha personatges famosos que són fans del formatge i que també en algun moment de la seva vida han dit alguna cita amb el formatge com a protagonista i en farem esment, així per acabar la secció.
Aquestes són les propostes d'aquesta formatjada 2023 que anirem desenvolupant, queixalada, queixalada, aquests dilluns d'estiu aquí al Penedès Gamma Extra. Veus que encara no ho has trobat, no et rendeixis, ves provant. Ens deies que cada setmana podrem parlar amb un personatge del món del formatge. Avui aquest personatge és el teu company, el Jordi Bertran de Xerigots. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Amb el Jordi vam compartir fa un parell d'estius aquestes formatjades. Vam aprendre'n molt i avui ets l'entrevistat, el personatge que deia la Gemma, no sé què t'ha semblat. Una mica personatge sí que has de ser, no?, per manegar-te
per aguantar
món
tot això, no? Sí, una mica personatge sí s'ha de ser.
Gemma, deies que el Jordi és afinador de formatges, oi?
Sí, de fet, és afinador de formatges i és doncs, l'alma mater de Xerigots. I avui, doncs, això, voldríem parlar de què és aquesta figura d'afinador i el Jordi la coneix prou. I això, i que ens expliqui què és un afinador de formatges.
És un personatge. No?
Sí, està clar.
Què fa, no?
Sí,
què fa?
Què en què consisteix això d'afinar un formatge?
Què fem? Bueno, jo sempre ho explico de la mateixa manera, molt senzilla, molt fàcil, perquè sigui molt entenedora. Al final, el que acaba fent un afinador, el que fem nosaltres, el que fem a Xerigots, és agafar un formatge i mitjançant temperatures, humitats, fongs o intervencions sobre la pell del formatge, el fem evolucionar per portar-lo fins al punt òptim de consum. Diguéssim, el nostre objectiu seria que aquell formatge el posem en un punt que sigui el que nosaltres creiem que és el millor punt per ser consumit en aquell moment, quan trobarem més les característiques que s'han de destacar d'aquell producte. I moltes vegades la gent diu, però i quines característiques i què destacarem i què farem? Mireu, el formatge és una mica com... Ho podríem comparar aquí al Penedès com el món del vi, no? Nosaltres, per exemple, treballem uns formatges que són fermier, que al final fermier seria un formatge d'animals que pasturen, és a dir, és un formatge una mica especial, una mica... Seria com un vi que li diem és un terroir, l'equivalent en el món del formatge seria un fermier. I aquestes tasques que nosaltres fem han d'acompanyar per destacar les característiques d'aquell territori on aquell formatge, on aquell animal ha pasturat, aquella llet que ha sigut més cremosa, que serà, que tindrà tocs més verds als Alps, més frescos, més àcids, que no pas la llet de la Manxa, que serà, ens donarà més torrats o més diferències. És a dir, que cada territori tindrà una sèrie de característiques especials i nosaltres haurem de destacar, mitjançant la temperatura, l'humitat, els fongs i les intervencions sobre la pell del formatge, allò d'aquell territori. I el que no podrem fer és barrejar aquestes idees, no?, i fer un formatge amb molta acidesa de la Manxa o amb molts torrats dels Alps, no?, perquè ens equivocarem amb això.
I comentaven d'aquest ofici d'afinador. Aquí a Catalunya potser no és molt conegut, però en altres zones sí.
Sí, és una manera diferent. És a dir, nosaltres ens diem afinadors i quan ens comparéssim amb la feina que fan els francesos ens mirarien de reull perquè dirien, bueno, feu unes coses amb el formatge que són les mateixes que fem nosaltres, però la manera de treballar és totalment diferent. Per què? Perquè darrere d'un territori, a França hi ha molts ramaders, molta gent que els hi porta llet, que porta formatges, que hi ha... És a dir, hi ha una cadena productiva artesanal molt estructurada i un afinador agafa... perdoneu, agafa formatges d'una sèrie de productors els quals d'un territori, d'una vall, als quals els ha fet un acord de com han de ser aquells formatges i sobre això ell produeix una gamma de productes que després la comercialitza, la ven a tot el país o fins i tot l'exporta, no? Nosaltres, de fet, tenim contactes i treballem amb alguns afinadors francesos i ells fan això. Nosaltres aquí, ni tenim els ramaders al darrere, ni tenim la capacitat de producció pròpia aquí a Catalunya i, per tant, el que tenim és molts productes diferents i fem córrer una gamma de 200 productes, dels quals 100 nosaltres els hi fem un afinat més intens o menys, però 100 productes. Això li expliques a un afinador francès i et diu com vas amb tantes referències, no? I dius, bueno, doncs aquí és el que ens toca fer, diguéssim, no? Per tant, a Catalunya no hi ha ningú que es dediqui 100% a fer d'afinador, som nosaltres només. Hi ha alguns que fins i tot posen el seu nom comercial hi posen afinadors, però no en fan res. Bueno, és l'estructura de consum, la tradició formatgera que tenim a Catalunya o que hi ha a Espanya, la que ens acompanya, i per tant, si no hi ha més tradició formatgera que aquesta, no n'hi ha més. Hem de promoure-la, no? I per tant, sí, som els únics que fem d'afinadors ara mateix a Catalunya.
I a més, amb una particularitat allà on estem ubicats a Xerigots, no? Aquí a Vilafranca, que podem jugar amb espais únics, no?
Clar. Sí, jo crec que és un encert que vam tindre de seleccionar un espai que ens va costar molt de trobar, però que és un espai únic perquè són uns antics cups de vi que vam arriscar a muntar-ho i a fer-ho allà, que ens ha anat molt bé, perquè és un espai extraordinari. És a dir, nosaltres, de manera natural, tenim dos cups que seria com si estiguéssim en coves dels Picos d'Europa, les condicions climatològiques. Per tant, bueno, en aquell moment ens la vam jugar i...
Va ser una intuïció?
Sort. Sí, home, no cal que... És a dir, haguéssim pogut corregir... Si això no ens hagués sortit prou bé, doncs haguéssim pogut corregir, afegint fred estàtic nosaltres, és a dir, fent coses que haguéssim pogut corregir, però dius, bueno, sense corregir ens ha anat molt bé, l'espai és molt adequat, ens va molt bé, tenim... està bé.
És un fet també d'atracció, no?
Sí.
Clar, totes aquelles persones que hagin visitat l'obrador de Xerigots saben que et refereixes, no?, aquest parell de cups enrajolats,
sí,
oi?
Amb ceràmica. Sí, en realitat en tenim 6, dels quals tenen diferents temperatures i humitats, i estaríem treballant amb dels 6 amb 4 espais diferenciats de temperatura i humitat, tot i que no hi ha portes que els separin, eh? És a dir, és un fet curiós, doncs per la càmera que tenim a sobre, ens donen unes característiques especials en una zona. Tenim aquests dos cups dels 6-2 que tenen un 97% d'humitat relativa, és a dir, que està gairebé a punt de ploure cada dia allà dintre, no? Bueno, són unes condicions climatològiques que ens van superbé per desenvolupar... Per fer aquesta evolució de que dèiem, de la temperatura, l'humitat, els fongs.
I dins d'aquests cups, si no hi heu estat, que és una visita molt recomanable, hi han prestatgeries de fusta on descansen aquests formatges que s'estan afinant.
Sí, prestatgeries d'avet, sense cap tipus de tractament, ni pintures, ni coles, ni res, i és on arrepengem els formatges, perquè, de fet, gairebé cada dia, cada dos dies o cada tres dies els girem tots, els voltegem, perquè la humitat que tenen els formatges dintre pesa i, per tant, s'ha d'anar girant contínuament aquests formatges. Bueno, és tot una aventura de... De fet, quan tenim alguna, fins i tot, contaminació d'un fong que no voldríem en aquell... Gairebé que quan acaba d'aterrar ja el descobrim, perquè els toquem tantes vegades i els veiem tantes vegades que són quasi bé formatges de la família.
Així no tots els fongs són amics o benvinguts.
Exacte, no, depèn de què volem fer amb cadascun, doncs intentem que no contamini, però és clar, també és cert que els estem tocant cada dia, veient cada dia, i per tant ja quasi bé només ja has de passar una mica el paperet i treure aquella colonització que no volies que hi fos, no?
I ja per acabar, quina seria la tasca més agraïda de l'afinador de formatges?
Donar-los a tastar.
Sí? Veure la cara que fan?
Veure la cara que fa la gent quan se'ls menja.
Vols dir la teva, no?
Bueno, no, la...
La cara que fa la gent quan se'ls menja.
Exacte, sí.
La Gemma deia per acabar, però jo tinc una pregunta.
Ah, val.
Vinga.
Com has après a fer d'afinador?
Equivocant-me.
Assaig-error.
Assaig-error. Bueno, si coneixes una mica el procés d'evolució dels formatges i tal, doncs vas coneixent i saps com evoluciona un formatge i el vas conduint, diguéssim. I hem fet moltes proves, molts errors, són 8 o 9 anys fent-ho, i bueno, doncs, visitant gent i fent moltes preguntes. Jo quan vaig a... Ara, per exemple, me'n vaig al principi de setembre vaig als Alps i vaig amb altres companys afinadors espanyols i tal, importadors i així, i sempre se'm foten perquè sóc el que pregunto més. La temperatura, la que està a la càmera, el no sé què, com ho feu, això, com ho gireu, i faig, clar, ja quan em veuen ja es posen al meu costat perquè faré 30.000 preguntes per aprendre què estan fent ells i com ho podem aplicar això nosaltres.
La creació de la que et sentis més orgullós, Jordi?
Bueno, tenim una sèrie de productes que són estrelles que funcionen molt i que ens els compren a molts llocs. Nosaltres, per exemple, el Chopshire amb el vasia dolça de Sitges és un producte que funciona molt, però el gorgonzola amb escumosos. Ara, per exemple, tenim un cheddar bloc de 20 quilos, que és un cub rectangular espectacular, que també... una cosa que ens va costar molt que els anglesos ens la venguessin, perquè quan anàvem allà ens deien que no export, que no export, que no export, i al final, bueno, ens va molt bé. No sé, tenim moltes coses molt diferents que són coses així xules, que ens agraden i que les gaudim.
I acabo, ara sí, un bon afinador ha de tenir un bon nas?
Sí, jo crec que... De fet, també has de tindre en compte que... has d'escoltar molt, donat estar molt. Nosaltres, a banda dels particulars que venen els caps de setmana a visitar xerigots, dilluns i dimarts venen professionals de l'hostaleria al matí que tasten, que els hi fem propostes per integrar els formatges en els seus plats, en els seus menús i tal, i els hi donem a tastar moltes coses, 20, 25 formatges cada vegada que venen aquests professionals de l'hostaleria, i escoltar-los i veure'ls i escoltar les seves idees i tal, també t'ajuda molt a conèixer el producte. És a dir, al final tu olores, tastes i tal, però agafes la teva deriva i, per tant, la resta de la gent et va posant una mica en sintonia amb el que és el consum de tothom.
Així funciona un afinador, no?
Exacte. Sí, sí, ha de tenir també aquest punt d'intuïció, no?, que també és important.
Jordi Bertran, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A reveure.
Vinga, adéu. Quina gràcia té.
I ara, Sílvia, si et sembla, agafarem un avió.
M'encanta, sempre estic a punt.
Sí, sí, així no hem trobat res, no hem trobat cap retras ni res. Agafem un avió per conèixer, doncs, quin és el país que més formatge consumeix. A veure si saps quin és, Sílvia.
Grècia, i no França.
Doncs sí, sí, és Grècia. De fet, a Grècia es consumeix 37,4 quilograms de formatge per habitant. I França, que deies, que és el que segur que tots teníem al cap, consumeix 23,6 quilos.
Home,
és a dir,
doncs
10 quilos menys a l'any.
Estan a una distància.
Molt, molt gran. I,
no ho hauria dit mai, eh?
Jo tampoc. Però mira, ho vaig aprendre. I ben bé és així. De fet, a l'estat espanyol se'n consumeix un poc més de 17 quilos de formatge a l'any. És a dir, que no se'n consumeix pas gaire. Però bé, perquè... Bueno, doncs ara hem viatjat a Grècia perquè volia, doncs, transportar-vos amb aquest paisatge de Grècia, perquè molt sovint quan veiem paisatges ens podem fer una idea de com és aquest formatge que es consumeix o que s'elabora en aquest paisatge. Llavors, hem d'imaginar-nos aquestes platges turques amb aquestes cases blanques enfilades, a illes com Santorini o Mykonos, i aquell sol àrid amb aquelles muntanyes pedregoses, sí? Amb molt poca aigua. Per tant, allà només poden pasturar cabres i ovelles, perquè les vaques necessiten molta més comoditat. O sigui, vaques a Grècia no en trobarem, i formatge de vaca tampoc. Les vaques són més senyores. Llavors, també les aromes que hi ha en aquestes paisatges, doncs, també és romaní, a pi, a mar, val? I tot això són aromes que també s'impregnen en aquesta regió. I, de fet, si el formatge estrella de Grècia és el feta.
El feta, sí.
De fet, és el formatge grec més conegut. Gairebé qualsevol recepta grega apareix al feta. I, de fet, a l'Odissea d'Homer ja es parlava d'aquest formatge i de com s'elaborava aquest formatge. De fet, doncs, el formatge en si també neix una mica, la mitologia explica que el fill d'Apolo va fer un regal de valor etern als grecs, que va ser el secret de l'elaboració de formatge. És a dir, el formatge era un aliment dels déus i Apolo va ensenyar als que no eren déus, doncs, a com s'elaborava aquest formatge, i gràcies a això, doncs, podem gaudir del formatge. I existeixen proves en aquestes runes gregues que hi ha que al segle X abans de Crist ja s'elaborava el formatge.
Com és un bon feta?
Bé, doncs el feta és un formatge, ja us podeu imaginar, que és com una pastilla de sabó, ben bé, no? És ferm i compacte, no té escorça i té petits foradets a dins. És de color molt i molt blanc, de sabor, si posem en boca, té sabor molt fresc, com a herbes silvestres, aquestes herbes que es mengen les ovelles o les cabres, perquè, de fet, el feta es pot elaborar tant amb llet de cabra com amb llet d'ovella, és a dir, amb la llet que hi hagi. Són llet de... produeixen molt poca producció aquestes cabres i aquestes ovelles, per tant, s'ha d'aprofitar al màxim. I es menja, com deien, moltes receptes. Des de, si viatges a Grècia, la clàssica amanida és l'amanida grega, no?, que t'hi posaran tomàquet, cogombre, ceba, olives i el feta. Però també hi ha, doncs, l'espanocopita, que és un pastís grec molt típic, que es fa amb formatge i amb espinacs.
A mi m'encanta el feta.
Sí?
Perquè sóc bàsicament de formatges de cabra i d'ovella.
I el fas servir sovint?
Sí.
I com te'l
Sempre
menges?
En tinc a la nevera, a l'amanida.
Veus?
Un símil d'amanida grega.
Doncs hauries de buscar més receptes gregues, més receptes gregues, que segur que el feta el posarien en molts llocs. Molt, amb molta verdura, per exemple, amb els espinacs, que dèiem, també, doncs, amb moltes herbes, amb el comí i de més. Per tant, a la setmana que ve m'endú si has fet alguna recepta.
Ja m'ha posat deures. Vinga, doncs som-hi. I ens proposes acabar amb una cita formatgera.
Sí, sí, he fet una recerca bibliogràfica perquè veieu, doncs, que el formatge és present en molts pensaments de personatges cèlebres i famosos. I avui us en porto una d'un gran actor, del Paul Newman. De fet, el Paul Newman va ser un dels primers famosos que va invertir en el món de l'alimentació i va posar en marxa aquella famosa salsa
de llumes. Les salses amb la seva cara.
Amb la seva cara, exacte, als Estats Units. Bé, doncs Paul Newman va dir una frase... que és, soc com un bon formatge, soc prou florit per ser interessant. I ben bé és així, no? Perquè Paul Newman sempre ha estat interessant, tot i tenir molts i molts anys. Per això, doncs, acabem el programa d'avui amb aquesta oda a la bellesa de la bellesa i acomiadem, doncs, la formatjada d'avui amb aquesta cita de Paul Newman.
Doncs moltes gràcies, Gemma Urgell, i seguim a la formatjada dilluns a dilluns aquí al Penedès Gama Extra. Gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara passa un minut de 11:15. A la sintonia de Ràdio Vilafranca fem un breu repàs a l'actualitat al penedesenca. Us parla Goretti Martínez. El Vilaestiueja omple d'activitat les tardes de Vilafranca. Durant tot el mes de juliol s'està celebrant el Vilaestiueja amb diverses activitats a diferents indrets de la vila. Un d'ells era l'Escola Dolors Piera, que acollia un taller tecnològic d'intel·ligència artificial fa uns dies a càrrec de Capec Maker. Els infants participants van poder descobrir tres eines diferents relacionades amb la intel·ligència artificial. Un altre dels tallers que s'ha dut a terme aquests dies i que té força èxit és el que imparteix Zigzag al claustre dels Trinitaris sobre el gravat per aprendre a estampar a partir de planxes fetes pels infants. A cada taller han participat 20 nens i nenes, tot omplint l'aforament previst. Les activitats del Vilaestiueja duraran fins al proper 27 de juliol. Finalitza la part teòrica de la cinquena edició del 3K Jove amb 20 joves formant-se com a monitors de lleure. Entre el 23 de maig i el 14 de juliol, 20 joves s'han format en la part teòrica com a monitors i monitores de lleure infantil o juvenil a l'Espai Jove La Nau. Un any més, el Servei de Joventut i Fundesplai s'han aliat per desenvolupar el programa 3K Jove, que ofereix a les persones joves que es troben en situació d'atur l'oportunitat de formar-se en l'àmbit de l'educació del lleure. La nova regidora de Joventut, Montse Arroyo, valorava molt positivament aquesta primera part del programa en el dia de la seva cloenda, el passat divendres, destacant la importància d'obrir als joves les portes al món laboral. A partir del setembre, els i les joves participants continuaran la formació, tot realitzant el mòdul de pràctiques i la memòria del projecte. La Moixiganga de Vilafranca assaja a bon ritme per tornar a sortir aquesta festa major. Fa uns mesos es va iniciar el procés de reorganització després que l'any passat el ball no pogués acompanyar la imatge de Sant Fèlix. Guillem Codorniu, membre de la comissió de la Moixiganga, ha confirmat que aquesta festa major el ball tornarà a sortir pels carrers de la vila. Tot i que no hi haurà acte de presentació durant els dies previs a la festa, abans de la processó del 29 d'agost, el ball renovat executarà el conjunt dels quadres davant la casa de Raimon Escofet, al carrer Pere Giró, lloc on es va tancar el sant l'any anterior. D'altra banda, Codorniu també ha afirmat que el ball tindrà petites variacions en el vestuari i que només està conformat per persones majors de 18 anys, malgrat que puntualment es necessiti algun nen per poder realitzar alguna estructura concreta. I acabem aquest flash de notícies explicant-vos que les Clotes celebra amb èxit la seva festa reivindicant el paper de les associacions de veïns i veïnes. El barri de les Clotes ha celebrat aquest cap de setmana la seva festa amb activitats diferents adreçades també a una gran diversitat de públics. Així, per exemple, s'ha organitzat una cantada d'havaneres, un espectacle infantil o el pregó que va ser pronunciat pel veí Pablo Sancho. Durant la festa es va reivindicar la importància de les associacions de veïns i veïnes. La festa ha tingut menys activitats que altres anys perquè la junta de l'associació està sota mínims, però creuen que podran recuperar-se per poder organitzar-ne algunes més de cara a l'any vinent.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
A Cal Vicentó, perfumeries i a drogueries, estrenem nova pàgina web amb venda online. www.calvicentó.com. Descobreixi el nostre ampli assortiment en productes per a la higiene personal i neteja de la llar. Faci les seves compres i les hi portarem a casa. O, si ho prefereix, pot recollir-les a qualsevol de les nostres botigues. I ara, en les seves primeres comandes, obtingui un 10% de descompte directe amb el codi VIP10. Cal Vicentó, nou establiments al seu servei a Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Sant Sadurní. I ara també venda online, a preus especials i importants descomptes. Sempre al seu servei. Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 2194. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat.
Són 11:06.
Penedès Gama Extra, la sintonia més fresca.
Dia a dia us presentarem els espectacles professionals de la propera temporada de Cal Bolet i l'Auditori.
Avui us presentem Austràlia, de la Sala Fleischer. El director de la Calòrica, Israel Solà, debuta com a autor amb Austràlia, l'espectacle que la Sala Fleischer ens presentarà aquesta temporada a Cal Bolet i que està basada en fets reals. És una road trip que ens farà viatjar a Austràlia sense sortir de la sala. Acompanyarem a tres germanes que es retroben després de molt de temps de viure separades per un motiu de pes, donar un òvul perquè una d'elles pugui ser mare. Amb aquesta reunió s'adonen que s'han tornat unes estranyes i han de reconstruir la seva relació. Una comèdia dramàtica de la nostra companyia resident a Cal Bolet, que és molt tendra sobre les maternitats i sobretot sobre els vincles familiars, que diverteix i emociona a parts iguals. La podrem veure a Cal Bolet el diumenge 24 de setembre a les 7 de la tarda.
Penedès Gama Extra, cada matí a Ràdio Vilafranca.
Aquest estiu, que diuen que serà calorós i ho estem notant ja, buscarem l'ombra, perquè aquesta és la proposta que ens fa el Joan Rovira. El recordeu? Ens acompanyava l'estiu passat i l'anterior. Ell és un excursionista de pedra picada, divulgador, estudiós, apassionat de la natura i de la muntanya, i estem molt i molt felices que ens torni a acompanyar aquest estiu 2023. Joan, ben tornat.
Hola, molt bon dia, i gràcies per tornar-me a convidar a explicar-vos aquests petits retalls del territori que a vegades són completament desconeguts, no?
És un plaer descobrir amb tu aquests petits racons, aquests petits elements naturals, paisatgístics de casa nostra, i aquest estiu hi tornarem, setmana a setmana. Hem titulat la secció, l'esbatejada, la teva proposta és Ombres Monumentals, perquè l'ombra, la búsqueda d'aquesta ombra, ens guiarà, no?
Sí, sí, i com a mediterranis som una societat que ens seria difícil sense viure a l'ombra, no?, en determinades èpoques de l'any, no? I us proposem això, és anar a buscar ombres que siguin monumentals i la mateixa alhora que siguin històriques. I que a partir d'aquí en puguem treure un referent i podem fer una reflexió sobre els nostres arbres, no? I això és el que pot significar en el futur i en tot aquest famós canvi climàtic, no? El que passa que estem parlant d'exemplars que són únics i excepcionals i que la majoria d'aquests tenen a darrere una història molt interessant.
Els arbres monumentals, dels quals buscarem aquesta ombra que serà monumental, són arbres molt especials i, a més, que estan protegits, tenen un estatus a casa nostra.
Sí, des de l'any 87, si no recordo malament, la Generalitat, amb els seus diferents departaments, doncs, va fer una recerca i va fer un inventari i, per tant, tenen la seva partida per tal de protegir-los, no? Però, a part dels que són arbres monumentals, també en trobem que tenen un caràcter de caire comarcal, de caràcter local. I bé, i fins i tot les persones particulars tenen arbres que els hi són el referent de la seva família, no?
Quan parlem de Catalunya, no sé per què no tendim a pensar en un país boscós. I potser ens equivoquem, no? Quina és la massa?
Ara no voldria escalfar el cap amb el radioient sobre aquest tema, però em sembla que el 64% del nostre territori és boscós, no? O és forestal. El que passa que solament el que és, diguem-ne, bosc només seria un 40%. Però, clar, si mirem dades de començament del segle XX, veurem que el bosc ha crescut d'una manera, fins i tot jo crec, desmesurada, no? Això està ben clar, el que passa cada estiu a darrere dels grans incendis. Que bé, tota aquesta massa de bosc descontrolada i de baixa qualitat provoca desastres, diguem-ne, de dimensions descomunals, no? Bé, nosaltres el que anem a parlar és tot el contrari, eh? D'arbres que són majestuosos i que poden ser el darrer testimoni d'una gloriosa època passada que Catalunya havia tingut els seus boscos, no?
Arbres que tenen molts i molts anys a sobre.
Sí, sí. Són, per exemple, els que avui parlarem, es calcula que tenen més de 200 anys, no? I això és una petita part, perquè n'hi ha molts que els diuen que tenen 1.000 anys...
Diuen
i
que són
tenen...
mil·lenaris, alguns, no?
Sí, sí, n'hi ha que són mil·lenaris. Hem de reflexionar que nosaltres, els humans, que som tan pedants i que som capaços de fer estadístiques en 40, 50 anys, i pensem que el món sempre ha estat de la manera que veiem nosaltres, doncs tenim a l'altre cantó els arbres, que aquests sí que han estat els veritables espectadors de tots els canvis climàtics i de la història. Per tant, crec que els hauríem de veure en part en aquesta vessant, no?
I com estan de salut aquests arbres monumentals, testimonis de la nostra història?
Bé, hi ha arbres que estan fantàstics, però n'hi ha d'altres que per diferents motius no ho estan tant, no? Hi ha arbres monumentals que, curiosament, són monuments, però són monuments perquè ja estan morts, no? I els conserven pel seu simbolisme, perquè socialment també ens fem una idea de lo que han estat en el passat, no? I desgraciadament, la seva falta, lo que serà el futur.
Ara entrarem en matèria, però abans una pinzellada sobre quin tipus de sortides proposaràs setmana a setmana, si seran aptes per tothom... curtes, llargues, quina intenció tens?
Bé, com cada any, ja sabeu, la intenció és que el cor bategui poc, fer curtes caminades, que puguin ser aptes per un caire familiar, que puguis anar amb la canalla, i que bé, però la veritable, diguem-ne, sentit d'aquest cicle de sortides és que es puguem fer bategar el cap i pugueu entendre i pugueu veure la natura des d'una altra perspectiva.
Doncs comencem amb la primera proposta, amb la primera sortida d'aquest estiu. On ens portes?
Bé,
arbre, quin ombra monumental anem a
buscar? Bueno, deixo triar, si el lloc o l'arbre.
Va, l'arbre, comencem amb l'arbre, que són els protagonistes.
Sí, bé, anirem a veure aulines reclamadores.
Ja em perdonaràs, però què són les aulines?
Una aulina, a determinats del territori català, són alzines, no? I bé, avui anirem al Pla de l'Estany i allí hi ha diverses aulines reclamadores, no? I ara em preguntaràs què és una aulina reclamadora.
Clar, perquè no li dius alzina, perquè aulina i reclamadora, què vol dir això?
Sí, vol dir que històricament han fet una funció social, no? Són arbres, curiosament l'alzina és un arbre que es talla, que es fa servir la seva fusta, que es poda, no sé què, però aquesta tenia una altra funció. Aquesta servia per poder caçar ocells, no? Per tant, és una alzina humanitzada que ja des de que era petita la van mirar que tingués una estructura troncoidal, que les seves branques, cada part del seu cos tingués una diferent direcció, i bé, que durant segles i segles ens han servit per tal de proveir, diguem-ne, carn d'aus, proteïnes, als pagesos de la zona, no?
Per tant, una mica se'ls fa com si fos un bonsai, que les adaptes a la finalitat que busques, que en aquest cas seria caçar ocells.
Sí, més o menys seria això. Aquí hem vist fotografies, el que passa que ja ho veus, al revés de la ràdio és molt difícil veure una fotografia.
En penjarem però... a xarxes, no t'amoïnis.
Però imagineu-vos, no? Avui en dia estan podades, no tenien les empodades, perquè cada 15 anys, suposo, per la seva sanitat les poden, però les que tenim fotos antigues dels anys del segle passat, es veu tot una alzina tota plena amb el seu fullatge. I això és com funcionava. Doncs quan venia a l'hivern, quan hi havia les emigracions, sobretot de tords i de gribes, doncs feien unes finestres com uns passadissos per poder entrar dintre de l'alzina, i quan entraven a dintre, doncs posaven unes palletes o joncs o diferents arbrats fins i posaven vesc. Aquest vesc, les beines fan com una espècie de pegament, que quan entrava els ocells allí dintre, les ales se'ls enganxaven i ja no podien volar, no?
I com atreien aquests ocells perquè entressin per la finestra a través de l'alzina?
Sí, aquí ve l'altra part de la història. Per això es diuen alzines reclamadores, amb un reclamador, no? I què és un reclamador? És una eina que és com un pito, és com un...
Com un xiulet,
que depèn de la... per al qual, diguem-ne, feien agafar la tensió d'aquestes aus, no?
Imita el seu so, potser?
Exactament, imita el seu so. I quan sentien aquest so, doncs els tors o les grives anaven corrents cap allà. Mira, jo si en cas porto algun clamador d'aquestos que m'ha deixat al centre de documentació del molí del Foix.
Vens molt ben preparat, sí,
sí, no, perquè a vegades ens fa... El que passa que hi ha un petit problema, que no en tenim de tors, però m'han dit que aquests que porto són similars, no?
I què, ho provem?
Sí,
aviam com es
fer.
Fa. És de fusta, no, la peça, el
sí,
reclamador?
Sí, n'hi ha que són de fusta.
En Joan ha portat un parell de reclamadors.
Sí, n'hi ha que són més moderns, de fent en goma, sí. Depenent, no? N'hi ha que són en cuiro. Nosaltres en diem clamadors, però, per exemple, em vaig trobar amb un senyor allí a Fontcoberta i em va dir que allí en diuen boters, de totes aquestes, d'aquestes eines que fan de pito, no?
De reclam dels ocells.
De reclam. Si en cas ara et
prova, sí.
Prova. Si
bufes, aviam què passa.
Aviam, no estic gaire jo acostumat a tot això, però bé, em sembla que en farem un que és de la tòrtora, no? Perquè us imagineu, eh? No és el del tort, eh? Però aviam si no en surto, eh?
Bé, sembla que hagis estat practicant aquí hores i hores, eh? Ha sonat perfecte, això. I sí que té molta similitud amb el soroll de la tórtora,
sí, espero,
no?
Que ningú aquí a l'estudi busqui ara el tort per aquí, que busqui la tórtora. Però bé, doncs, a través de totes aquestes eines, doncs, reclamaven. També tinc un altre, eh? Un altre.
Sí.
I aquest és de la merla, eh? Perquè es veu que cada au, doncs, hi ha el seu diferent...
reclamador característic.
El seu reclamador correcte, no?
Aviam com sona la merla. Aquí no bufes, eh?
No, aquí no bufo, aquí fa això. Depèn de l'au, doncs es fa servir un model o l'altre, no?
Per tant, amb aquests reclamadors atreien els ocells quan migraven, entraven dins les alzines per aquest pas que els hi obrien, aquesta mena de finestra, i allà quedaven enganxades,
sí,
en el vesc.
Sí, allí el vesc, que són aquestes palletes, quan les ales els quedaven enganxades, doncs ja no podien volar, no? Ja caien a terra, i a terra aixecaven el terra perquè quedés tot estancaitat, tot el que seria la capçada de l'alzina, i t'has de dir-te que es veu que omplien sacs de tors, no?
Tenien carn per tota,
sí,
la temporada, no?
Sí, carn per tota la temporada, no? I no hi havia congeladors, eh? Però vaja, no sé com s'ho veien repartint tots els veïns. I bé, aquest tipus de caça avui en dia està
prohibida.
Està prohibida, no?
Clar.
Jo de petit també havia vist que caçaven ocells, les caderneres i coses d'aquestes amb ves, no? Però avui en dia és una cosa completament prohibida. Però bé, que sapiguem que l'home sempre se les ha empescat per tal de poder aconseguir els recursos de la natura, no? I curiosament, aquest és un, com et diria, és una petita, diguem-ne, que s'enllaça, eh? Vull dir-te, un recurs de la natura amb l'habilitat humana per poder-ne treure'n profit a través d'un arbre únic i excepcional. Si un dia aneu allí, quedareu bocabadats de com són aquestes aulines, que per nosaltres la gent del Penedès és un nom ben estrany, no?
Molt, però... sí, alzines, aulines. Avui estem descobrint les aulines reclamadores i quines aulines en concret ens proposes,
sí,
visitar, anar d'excursió?
Primer de tot, hem d'anar al Pla de l'Estany, al comarcat del Pla de l'Estany, i després hem d'anar al municipi de Fontcoberta. Municipi de Fontcoberta hi ha molts veïnats, molts agregats, i haurien d'anar al que és el centre històric, Fontcoberta, o en tot cas al veïnat de la Farès, no? I allí aparquem el cotxe, això sí, ben aparcat per no amoïnar ningú, i hi ha un cartell que t'indica alzines reclamadores, no? I bé, és una excursió, és una sortida que anar i tornar posa-li una hora i mitja, és una cosa, és més el temps que passaràs allí sota gaudint de la monumentalitat de l'arbre que no pas de la distància que hi ha, no? Primer de tot trobarem la de Puig Saguarda. A més, anant per la carretera es veu, no?, tots aquells camps de conreus, veus aquells arbres que ja veus que són diferents a tots els altres, no? I bé, hi ha Tomarca, hi ha un cartell que diuen Alzina reclamadora de Puigsaguarda, no? Travesses un camp de conreu, que tothom el travessa, i pots anar
allà. No s'envipa el pagès?
No, es veu que no, perquè hi ha un camí, a més, si hi ha el lletrero, és que deu tindre el seu permís, no? Primer trobem la de Puigsaguarda. És espectacular, eh?
I què? Quan hi ets davant. Sí. Impressionant.
Escolta, jo, cada sortida d'aquestes, doncs m'agradaria acabar que quan, abans de marxar, doncs apreciéssiu a l'arbre, no? Perquè realment...
T'agrada aquest costum?
Sí, jo quan vaig a un arbre d'aquestes dimensions, a més, pensa que té una volta de canó de
clar,
quasi
però no,
quatre...
No pots, no? Tu sol no marques.
No, clar, no, ni potser tres persones, no? Tu ara imagina l'embalum que tenen aquests arbres, no? I la seva capçada de 14-15 metres, 15 metres d'alçada... Bé, són arbres monumentals, no? Després, tornem enrere, depèn de l'època, si està assegat o no està assegat o el que sigui, i ens anem a l'altra gran eulina, que és l'alzina reclamadora d'Homeda, no? I aquesta està molt a prop, vull dir, és 5 o 10 minuts més caminant, entremig del bosc, també està tota ben indicada, vull dir que no hi ha cap mena de problema, i també és una altra monumentalitat. La de Puigsaguarda a mi m'agrada més. Està en una distància de 400 metres al línia recta, vull dir,
molt a prop.
Vull dir que és excepcional la seva proximitat.
I per què t'agrada més?
Perquè està en millor estat de salut, no vol dir... Saps què passa a l'alzina de la Domeda? Que vaig estar, quan vaig arribar allí, vaig aparcar aquí a la barriada vella de Fontcoberta i vaig trobar l'alcalde, no? I vam estar parlant, dic, que aniria cap aquí, cap allà, em va dir, passa per aquest camí, que no sé què, la gent és molt amable, i no sé què. I em va dir, ah, tenim un problema amb aquesta alzina de la Domeda. Que es veu que hi ha un barrinador.
Un ocell?
No, un insecte. Uh-huh. Un xalòfic, perdoneu-me, perquè ara algú sempre a la ràdio
sí,
em fotrà
sí,
la bronca, no?
Com de l'escarbat de la palmera, no?
Sí,
per entendre'ns.
Em sembla que es diu un banyarriquer. I el que és la diguem-ne, la convivència entre els humans i en totes les espècies que hi ha en aquest món, no? L'alzina de l'Homeda està protegida, però aquest el banyarriquer també està protegit.
Sí. Quina incongruència.
Sí,
no?
Bueno, els humans en diem incongruències, però és clar, amb les relacions amb la natura, ens pensem que hi ha tantes incongruències, però formen part del cicle de la vida. I ara es troba això. Ara què fem? Si salvem l'alzina o salvem el banyarriquer, no? I, però bé... No,
home, jo... si ho porta a votació l'alcalde, em sembla que guanyaria l'arbre, i no l'insecte.
Sí, perquè clar, l'insecte no el veus. Però sí que es veu que una part de la capçada, doncs, a través d'unes fortes ventades que hi va haver l'any passat, doncs va caure, no? Però bé, escolta, les dues són molt interessants i és que no us ho podeu perdre, perquè és un d'aquests arbres que si aneu allí us en portareu un gran record, no? També, si aneu allà, vull dir, aquest municipi de Fontcoberta és un disseminat, no? Hi ha urbanitzacions, hi ha petits nuclis, unes cases d'aquestes de pagès, d'aquestes fantàstiques, no? D'aquelles d'allí, del Gironès. Heu d'anar a un lloc que es diu... Bé, també podeu anar a veure les alzines des de Fontcoberta, no? I aquest és un petit... Com et diria? És un...
Un petit nucli.
Un petit nucli, a més que és una sagrera. L'any passat, si algú se n'en recorda, parlaven de les sagreres com a líbins, no? Les sagreres era on el poder feudal no podia acostar-se a 30... Bé, que el poder de l'església era 30 metres al redós de l'església, que el poder feudal no podia accedir sota pena de ser excomulgat, no? L'excomulgació a l'edat mitjana era com... Ja m'entens, el pitjor que podia passar-te,
sí,
no?
Sí.
I era el refugi dels pagesos, on te guardaven el gra i no sé què. Però, a part de tot això, té l'església parroquial de Sant Feliu, a més allí, des del romànic fins a temps molt propers, fins a façanes renaixentistes, no sé què, vull dir-te, val la pena conèixer aquella església. Segons diuen, és d'aquests llocs que en diuen les catedrals dels pagesos, no? Perquè realment no deixa de ser una catedral enmig d'aquella immensitat de cereals i de conreus, no? Té una torre romànica de 21 metres que feia d'excomunicador, un comunicador era el lloc on, quan venia una tempesta, pujaven els capellans i ja m'entens, per tal de apaivagar els estralls de les tempestes, no? També hi ha un altre, l'Ajuntament Vell, perquè avui en dia està en una altra part del municipi, la sacristia, i també un altre lloc molt interessant és a Cal Pujol. Cal Pujol és una casa privada, però pots donar tot el tom a tota la casa. És una casa que és de l'any 1200 o 1300, amb una torre fortificada, amb safrejos, una masia d'aquelles que et cau la bava quan la veus. Potser no hi viu ningú i està una miqueta malmesa, però pots donar-te compte de, diguem-ne, de l'opulència, del poder del món pagès o burgès de segles enrere, no? Curiosament, aquesta casa, en un dels seus extrems, hi ha la font. És una font que en diuen Font Coberta.
Que perquè dona nom.
Sí, clar, curiosament, no? Dona nom a tot el municipi,
sí.
Perquè es veu que neix a sota la mina de la casa, i com que és una font que està coberta, per això se'n diuen Font Coberta, no? Bé, és una d'aquestes curiositats de tot aquest lloc.
I la veus, la font?
Sí, la veus, sí, i ho pots visible. Veure, i l'aigua és potable.
Hi ha aigua,
hi ha el safreig, hi ha els horts. Bé, jo sempre penso que quan aneu a veure una cosa d'aquestes que tens l'oportunitat de poder-la gaudir, sempre mireu de tocar les coses amb els ulls. Ja sé que és difícil, eh? A vegades els humans tenim les mans...
Se'ns en va la mà.
Sí, tenim les mans per tocar, però aneu allà perquè és visitable, a l'exterior, no? I es podeu fer una idea de com era un gran mas, no? Un mas que ja és de l'any 1200 o 1300 que està documentat, no? Bé, a mi
el patrimoni arquitectònic
és una cosa que m'apassiona, no? I que sempre em desperta moltes emocions. Sigui molt antic o sigui modern, no? Jo crec que és una de les grans arts, no? Bé, i aquella és un lloc que em va fascinar, no?
Mirem amb els ulls el patrimoni arquitectònic, en aquest cas és particular, és privat, però aquestes aulines reclamadores... Sí que, amb respecte, les abracem, no?
Sí. Fes-m'ho recordar, cada programa. Abans de marxar de cada arbre que anem a veure, abraceu-lo i doneu-li ànimos i que segueixi vivint, no? Perquè amb una miqueta de sort, diguem-ne, els cicles de la vida seran molt més llargs per ells que no pas per nosaltres, no? Encara que alguns estan en estat molt delicat, no?
I, a més, diuen que transmeten energia, no?, d'alguna manera. Això que tu t'emportes aquesta energia... que l'ha mantingut tallada en peus anys i anys.
Sí, així és.
Avui hem estrenat aquesta secció d'ombres monumentals que ens proposa aquest estiu el Joan Rovira, descobrint les aulines reclamadores del Pla de l'Estany, la Domeda i la de Puigsaguarda. Joan, gràcies i fins la setmana que ve.
Molt bé, fins a la propera.
Penedès Gamma Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca.